Agafem l'avió a Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig per l'avió a Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Doncs benvinguts en aquest nou episodi de l'Avió a Lisboa. Avui per parlar de Sir Roger Scruton, un intel·lectual conservador que té més d'una trentena d'obres, un filòsof anglès que va morir el proppassat mes de gener, un pensador integral i força mediàtic, de fet, al seu país. Avui per parlar-ne, a mi m'interessa especialment el seu conservadorisme, que és un conservadorisme que aplica també al paisatge, al medi ambient, i que això enllaça una mica amb la seva teoria de l'estètica. Un conservadorisme crític amb el liberalisme econòmic, contra la globalització, crític amb el que ell anomena l'esclavatge de les noves tecnologies, que considera addictives, i que tot plegat aniria contra d'una necessitat ben humana, com és el sentit de pertinença a un lloc i de la seva idiosincràsia i tradicions d'aquest lloc. I que això doncs, connecta amb el seu patriotisme i aquest sobiranisme que l'ha dut també a defensar el Brexit. Per parlar de tot això, avui m'envolto a l'Avió Lisboa de tres filòsofs catalans, en Joan Bordeus, que també és periodista, i aquí trobareu a núvol.com, l'amic Ferran Caballero, professor de filosofia, i el mestre Abel Cotillas, que com un dels pilars fundadors de Casablanca, ens agrada que també pugui ser a l'Avió Lisboa. Comencem doncs, benvinguts. Hola.
Hola, bona tarda.
Ferran, per introduir una mica la figura de Roger Scruton als oients, Scruton explica que ell passa de ser d'esquerres a ser de dretes, i aquesta és una evolució que la fa molt aviat a partir de dos anècdotes vitals o dos moments que marquen la seva manera de pensar, que són el maig del 68 primer i després de la seva implicació a l'est, a l'Europa de l'est, dominada pel comunisme, i tota la seva xarxa intel·lectual d'acadèmica clandestina, podem dir. Explica'ns una mica aquest personatge i per què és tan important pel conservadorisme modern, diguéssim.
Bé, jo crec que Scruton és un dels pensadors així conservadors més importants del segle, pràcticament. Se l'ha comparat amb Burke, la tradició anglesa, i bueno, jo crec que al costat d'Oxford, que no sé mai com es pronuncia, però que és l'altre gran referent anglès, i en aquest sentit és interessant que destaquis aquests dos moments, perquè són dos moments vitals una mica diferents per ell, però que responen, crec, a una mateixa intuïció. Ell, de fet, definia, deia, per entendre el conservadorisme, jo crec que s'entén des de la intuïció, que tothom pot compartir, no és resultat d'una fe prèvia, no és resultat d'una tradició familiar prèvia, és resultat de l'experiència humana més bàsica, que les grans coses són difícils de construir i fàcils de destruir, no? I ell troba això al maig del 68, com bé deies. Ell està estudiant a París i es troba amb que els seus companys de classe, els seus amics, es fan revolucionaris, per dir-ho així, d'una manera festiva, i que no tenen, per dir-ho d'aquesta manera, cap tipus de discurs sòlid per contraposar la societat capitalista i burgesa que critiquen, no? I ell diu que tenen una retòrica marxista buida. En això ell es descobreix com a conservador. No sé, a vegades es parla de la conversió al conservadorisme o de passar a ser de dretes. Jo crec que ell descobreix que ja ho era d'alguna manera, no? O sigui, que no és que faci una gran reflexió, sinó que diu, no, amic, tot això em sembla molt sospitós, em sembla molt buit, i em sembla que té un poder destructor molt gran, però que no està substituint-ho per res millor. I d'aquí surt també una mica una certa concepció filosòfica que és també molt pròpia del conservadorisme, que és la sospita sobre les grans idees o sobre els grans ideals. Jo crec que això també entronca bastant amb la part que deies de la lluita contra el comunisme, que a més és una cosa que li ha portat premis fins a l'últim moment de la seva vida, no? És el compromís amb l'Europa de l'Est en contra del comunisme, on ell veu que és una ideologia que vol fer tàbula rasa, és una mica com el que passava al maig del 68, però en sèrio, que es carrega tota la tradició de pensament i d'ordre social, per dir-ho així, de l'Europa de l'Est, substituint-ho per un ideal que causa fam, molt de dolor, molt de patiment i que retalla les llibertats o les elimina, no? I en aquest sentit jo crec que per això has triat bé aquests dos moments, no? Són molt significatius de la manera que té ell d'entendre el compromís. Si després podem tornar a aquest compromís amb Europa de l'Est, perquè crec que és una de les parts importants de la seva vida i també de la seva ideologia, però sí que és aquest compromís contra les idees destructives, no?
I ens ajudarà una mica a trencar el, a tancar el cercle, també perquè hi ha rebut crítiques una mica pel suport de, dels actuals dirigents de l'Europa de l'Est. Sí. Després hi tornem. Joan, tu fa poc vas escriure un article sobre, sobre Scruton, va ser, suposo que quan va...
A propòsit
de la seva mort. Tu en aquell article valoraves el pensament de Scruton, però alhora hi feies una crítica des del que tu deies una persona més progressista que no pas ell. Però veiem que ell també feia una crítica al que aquí hem conegut com el conservadorisme anglès, com a mínim el de, políticament no l'antic, el més modern, de Margaret Thatcher. És molt dur contra Thatcher, malgrat que podria, intuïtivament podria semblar que en podria ser un defensor, no, justament perquè ataca les idees més liberals, econòmicament parlant. Tu quina crítica faries des del teu posicionament, diguéssim, a Scruton i el que hi comenta?
A veure, més que criticar Scruton per, o sigui, pel seu posicionament, per mi la clau d'entendre Scruton és en parlo l'article, és que el conservadorisme es pot entendre com una filosofia o es pot entendre com una eina de pensament en un determinat moment, no? Jo cito hi ha una frase que el David Fernández repeteix moltes vegades, que el David Fernández és una persona d'extrema esquerra, es diu que ell és revolucionari en l'econòmic, progressista en lo social i conservador en l'antropològic. Aquí és on pots veure aquest pont que hi ha moltes vegades entre els conservadors de dretes i conservadors d'esquerres. Solem dir que no hi ha conservadors d'esquerres. No és veritat, sí que hi ha conservadors d'esquerres perquè un conservador d'esquerres també té aquesta intuïció de protegir el barri, per exemple, és el que ha dit el Ferran, no? Hi ha coses que costen de construir i que es destrueixen ràpidament. Doncs, en aquest sentit, Scruton és un pensador, una eina intel·lectual que pot aprofitar qualsevol persona que vulgui articular, una mica també ho dic a l'article, és molt fàcil criticar, és més difícil defensar de forma engrescadora, de forma literària ben argumentada, perquè les coses que estan bé, estan bé. No? Vull dir, això, abans en parlàvem amb la Belda, hi ha un dels grans columnistes conservadors de Catalunya, que és el Salvador Sostres, el títol de la seva columna es diu Todo irá bien. Doncs l'Scruton també tindria aquest marc mental de Todo irá bien. Què es pot criticar, per mi, de Scruton? Depèn molt de per on l'enxampis. La seva crítica, des del vessant més revolucionari o dels van més progressista pots empatitzar amb la seva crítica política i tot aquest programa sostingut d'antineoliberal o antiglobalitzador que uneix la dreta i l'esquerra, però sí que és veritat que a vegades Scruton, per exemple, en casos en el que m'ocupa, jo escric sovint sobre cultura, és un conservador cultural que té un atac, per exemple, molt fort cap a la cultura pop, una cosa tan superficial. Ell té un discurs bastant antiquat i ranci sobre la manca de significat del pop. És una persona que ha treballat molt Wagner, la música clàssica, una certa tradició, i que a vegades es demostra que si ell, el que estem dient, ell per mi és el pensador de lo prepolític, no? D'aquestes lleialtats prepolítiques, a vegades les seves lleialtats el porten a no saber escoltar bé altres pensadors. I, per exemple, un dels seus llibres més importants en els recents temps va ser un que es deia Fools, Frauds and Firebrands, que criticava els pensadors de l'esquerra, i els criticava d'una manera tribalista, de la mateixa manera tribalista que ell tant critica. Igual que ell és un pensador que qualsevol se'n pot aprofitar per aplicar-lo, feia una crítica purament polemista a tot el pensament de Foucault, de Zizek, de Sartre mateix, que a vegades jo crec que ha portat a Scruton a fer caure el mateix pecat que tant denuncia de la caça de bruixes. Moltes vegades és un pensador, o estàs amb mi o estàs contra mi, o almenys així se'l passa dels seus llibres. Li agrada molt fer les dicotomies, no té cap problema. Un dels seus llibres és The West and the Rest, no? Sempre traça dicotomies fortes i critica el sectarisme dels altres. I jo crec que en el seu pensament, quan s'aplica a coses tan privades com la caça de la guineu, no?, del qual ell és un gran defensor, o aquests casos com la cultura pop, que a mi m'atanya especialment perquè jo em sento inclinat a saber trobar un valor metafísic també en una lletra de Leonard Cohen, no?, per exemple, doncs crec que aquí és on ell és més criticable. El seu conservadorisme o aquesta militància el porta a vegades a cometre el mateix pecat de sectarisme dels meus o els altres en coses potser més banals, amb les que no simpatitzo tant perquè políticament el trobo interessant, com la cultura pop fins i tot doncs, això mateix de la Casa de la Guineu que,
bueno. Ell en diu la, no sé si és el mateix, però tu en dius la cultura pop, ell en diu la cultura de l'Uieig, de la Lletxó,
sí.
I diu, no, aquestes ciutats que sembla que al voltant de castells i esglésies antigues hi ha electrodomèstics blancs gegants que ataquen i que enlletxeixen i que a més, com que no es pot criticar perquè dels gustos no se'n pot dir res, doncs no podem ni criticar, però tothom veu que és lletxíssim això, no? I ell ho critica. Però després també ell critica això que tu deies, no? Quan ell fa la defensa patriòtica del seu país, ell diu que l'esquerra no pot ser patriòtica mai. No? Ell diu, les esquerres al final sempre estan intentant crear el nou ordre social que ha de ser global, que és el socialisme que ha d'afectar tothom i per tant és impossible que sigui un patriota d'esquerra, Isabel.
Bé, jo el personatge no el conec gaire, ja no dic l'escriptor, dic el personatge, és un personatge que conec poc, però només he llegit un llibre sobre ell, que és, jo diria que deu ser l'última cosa que han traduït aquí. No sé si és l'última cosa que ell havia publicat, perquè ho havia publicat crec que el 2017 o una cosa així, que és el seu llibre sobre la tetralogia de Wagner, que deixant de banda tota la qüestió que ho ha explicat, ideològica, inclús de filòsof polític i tot això, com a filòsofs de la cultura, el llibre de Wagner demostra, vull dir, una profunditat, un saber i un talent impressionant, perquè la tetralogia wagneriana és una cosa molt trillada, però que és, diguéssim, no molt difícil d'explicar, però que s'ha d'explicar molt bé perquè hi ha moltíssim contingut. És una obra, bueno, són quatre òperes a les quals jo crec que se reuneix pràcticament tot el segle XIX, està encabit. És a dir, tot el segle XIX que vol recollir tota l'edat mitjana i projectar la humanitat cap a un futur així ideal està recollit a la tetralogia wagneriana. Si algú li fa mandra escoltar la tetralogia wagneriana, que es miri la trilogia del Senyor dels Anells, que és una espècie de plagi o readaptació de la tetralogia wagneriana, diguéssim, per consum pop, per dir-ho d'alguna manera, i que està molt bé. La trilogia del Senyor dels Anells està molt bé, però el seu origen és molt més interessant i molt més, diguéssim, molt més profund, i hi ha moltíssimes més coses. Jo aquí estaria amb Scruton, que això d'aquesta, diguéssim, aquest pas enrere o pas cap al pis de baix de la cultura pop, en aquest cas seria el Senyor dels Anells, sempre acaba perdent les coses essencials pel camí, no? Més enllà d'això, la figura aquesta també, ja us dic, sense conèixer, la figura aquesta de l'intel·lectual que al maig del 68 descobreix que allò és una farsa, és molt curiosa, i és molt segle XX. És a dir, el segle XX, jo crec que el segle XX, la segona meitat, està constituïda entre els que van muntar la farsa sabent que era una farsa, però que era una farsa construïda, diguéssim, per protegir l'espècie humana, i els que no van acceptar aquesta farsa. És a dir, tota aquesta història, la història, per exemple, la història intel·lectual de les esquerres o aquest internacionalisme o totes aquestes coses són tot mesures intel·lectuals protectores que es fan en un moment, diguéssim, que l'espècie necessita, o que la humanitat o que Occident, o digueu-ne com vulgueu, necessita tranquil·litzats d'alguna manera, i necessita que les revolucions siguin incruentes i que les fagin estudiants pijos, que les fagin cineastes, que les fagin, jo això ho he explicat en un llibre, perdoneu la propaganda, però que no és casual, és a dir, és molt important que l'esperit revolucionari que existeix en la humanitat, aquest esperit destructor, perquè és un esperit destructor, no és un esperit conservador, és molt important que a la segona meitat del segle XX, és a dir, dels anys 60, als anys 70, amb l'armament nuclear, amb l'Holocaust, que és recent i que s'està, diguéssim, coneixent a partir dels anys 50, amb la Segona Guerra Mundial, la destrucció de la Segona Guerra Mundial, que encara està cuejant per Europa, és molt important que la revolució, que segueix existint, perquè sempre existeix la revolució, l'instint destructor, l'instint nihilista, el thanatos, sempre existirà, és molt important que sigui una farsa. Llavors, la mà invisible aquesta d'Europa o d'Occident contracta uns quants francesos que sempre estan a disposició i a les seves nòvies i munten la farsa aquesta al maig del 68. I això és molt important que existeixi. Hi ha gent que participa d'això i després hi ha gent que, diguéssim, no accepta participar d'això, i pel que sembla Scruton seria un d'aquestos. No té més, jo crec que el desenvolupament dels últims anys dels últims anys de, del pensament occidental.
Ferran, endavant.
Sí, no, això que deia l'Abel crec que entronca molt bé amb el que també deia el Joan, no?, sobre aquest conservadorisme antropològic. És a dir, jo crec que Scruton sí que entén molt bé això, la necessitat que hi ha en l'home, hi ha una pulsió destructiva, fins i tot jo crec que podem dir positivament, creativa, en el sentit també de crear un horitzó nou, de crear una societat nova. Però clar, com a conservador, ell el que se n'adona és, o el que el fa conservador és precisament que se n'adona que en tota aquesta, fins i tot en la farsa, hi ha destrucció. És a dir, que no es pot, el fet de que la revolució sigui de cop una farsa no deixa de ser una revolució, no? I és una revolució cultural on es poden perdre coses importants, no? És aquestes coses de sospitar que fins i tot en els canvis més lleugers, en els canvis més naturals, hi ha la destrucció.
Sobretot, si em permets que et talla, sí, no? I torna a la referència aquesta a la cultura pop, el que es perd una mica i veient el llibre aquest sobre la bellesa o això que ha dit el Víctor, el que es perd una mica és la possibilitat aquesta de defensar allò que és, en algun moment se va anomenar valors forts o posicions fortes, no? És a dir, si tu no pots en estètica, per exemple, que seria l'àmbit més intangible, si tu no pots defensar una posició forta perquè hi ha hagut una revolució intel·lectual que diu que totes les posicions han de ser dèbils, llavors aquí tens un problema, perquè qualsevol cosa que construeixi sobre això, i això al 68 no es veia, però ho estem veient nosaltres ara, qualsevol cosa que construeixi sobre això serà dèbil. I quan vingui algú amb un valor pitjor, però més fort que el teu, seràs arrasat.
Sí, sí.
Ja està.
Sí, no, i Scruton veu que això és el que et dona el patriotisme, jo crec. En l'arquitectura, per exemple, es veu molt bé. En la seva crítica a l'arquitectura moderna i a Le Corbusier i així, no? Ell se'n fot dels arquitectes. Diu, els arquitectes ara construeixen no perquè la gent hi visqui, sinó per passar la història de l'arquitectura. I diu, i per tant tens enmig del camp anglès, per dir-ho així, una casa sueca. I no té cap sentit, o tens una construcció, no?, que sembla d'un poble de la costa grega, i diu, això per l'arquitecte és fantàstic, però per la gent que hi viu no. O a les ciutats, diu, clar, s'han construït les cases també, una mica la crítica a l'esquerra també és que en el fons és una crítica que fan molt els conservadors, no?, i que es veu aquests dies ara amb aquestes protestes al camp, que al final surten els conservadors i diuen, és que un menyspreat aquesta gent que se suposava que havíeu, no?, i diu, si vas als barris treballadors d'Anglaterra és espantós. I ningú vol viure allà. I heu construït cases en blocs, que és una cosa gairebé soviètica, o sigui, teníeu la idea, aquí posarem tantes persones perquè treballin així, i la gent no hi vol viure. I la gent, a la mínima que té la possibilitat, se'n va. I, per tant, el seu compromís, i això és interessant, perquè és un compromís que no és només filosòfic, sinó que diu, clar, com que la meva filosofia em porta a valorar les coses de la vida quotidiana i a preservar les coses bones de la vida quotidiana, per exemple, les cases velles, en el sentit de les cases boniques on la gent hi vulgui viure, siguin rics o pobres, doncs el que faré jo és treballar amb el govern per construir cases boniques i barates. I jo crec que això explica bastant bé la seva manera d'entendre el conservadorisme, no? Hi ha aquesta tendència a la destrucció, que és natural en l'home i que jo diria que és natural en el pas del temps, o sigui, que és que el temps mateix ja destrueix les coses, fins i tot les boniques, i que per tant ens hem d'implicar activament en la preservació i fins i tot en la construcció de coses que responguin a aquests valors que podem dir forts, eh? I què és això? És la tradició anglesa la que et diu que és una casa maca, Anglaterra. Que les cases a Anglaterra no es feien d'aquesta manera perquè sí, sinó que hi ha molts segles intentant construir una casa on la gent hi volgués viure, perquè solucionava els problemes de la vida quotidiana. És això de la moqueta, no? Tu vas a un hotel d'anglès i tot és moqueta i dius, quin fàstic, però és que clar, en hivern, en aquelles cases, si no tenies moqueta és que et caien els peus congelats a terra, no?
No, i que estàs a 5 minuts d'un aeroport, que en la mentalitat nostra t'imaginaries, doncs, que ja començarà a haver-hi indústria, això començarà a lletxir-se perquè està a punt, i estàs al mig del camp i el Google Maps et diu que estàs a 3 minuts d'un aeroport a Londres, que no deu haver-hi ciutat al món que rebi més avions, no sé, Tòquio i no sé, alguna més, Nova York, vull dir que a mi m'interessa que parlem també una mica de la seva crítica que fa a aquesta modernitat, que tornem-hi, lligant-ho no tant al tema estètic, sinó a aquesta qüestió de la falta de pertinença que senten els joves, perquè estan tots connectats i tots ho estem a les pantalles dels mòbils, a les aplicacions, a les tecnologies, però que justament aquesta globalització liberal, en el fons, ens està afectant en la nostra identitat, perquè cada vegada doncs, sembla que hi hagi de menys identitat, i per això és aquest sobiranista que defensa doncs, la sortida d'Anglaterra de la Unió Europea. Al final hi ha una mica d'aquesta cosa que també és molt conservadora, que també diuen en Jordan Peterson, no? que és el tema de la disciplina, de com s'ha perdut la disciplina. Què en podem dir d'això?
Sí, això, perdona, a mi això em sembla un recurs molt... És un recurs que sempre surt, però em sembla un recurs com molt... saps allò de la botica de l'abuela? Saps? Sí. Em sembla el recurs simplista, facilíssim, d'un conservadorisme, no? Que seria això, podria ser argumentari del patriotisme, podria ser argumentari sempre acaba sent argumentari mig militar, mig sí. bèl·lic, d'això de la disciplina i totes aquestes coses, però això és no entendre la societat en la que estàs funcionant, és a dir, això li podia, és a dir, és el remeis del teu avi per una societat que estava en una situació, però que no poden ser els remeis de la teva societat. Vull dir, les adhesions s'han de guanyar d'una altra manera, les solucions s'han de buscar en un altre lloc, recórrer a la farmaciola de la padrina per, no ho sé, saps, una guerra hauríeu de passar i totes aquestes coses. Vull dir, això em sembla pobre, com a pensador em sembla pobre. També em sembla que és un dels errors clàssics del pensament conservador, que el pensament conservador... té la idea aquesta de que s'han de mantindre les coses, això, no? Jo crec que el Ferran ho ha explicat molt bé, és molt planear això, no? És molt més fàcil destruir que construir, per tant, dediquem les nostres energies a conservar, però clar, el pensament conservador lo que no té en compte és quan les coses canvien realment, és a dir, com que el món funciona, a vegades has de readaptar les teves solucions i el pensament conservador, estic parlant evidentment molt genèricament, el que fa simplement és recórrer a les solucions que van funcionar en un altre moment de la història. Dius, llavors també tu no entens el temps històric, no cal ser materialista dialèctic, però també has d'entendre el temps històric, i jo crec que els plantejaments conservadors a l'actualitat s'està veient això, és a dir, quan se parla de recuperació de valors forts, el que es fa és repetir valors forts del segle XIX o del segle XVII. Això no serveix per res. Vull dir, sí, podem tornar tots a sortir amb espinardes i amb perruques blanques al carrer, però no ens tornarà això el 1714, per dir-ho d'alguna manera. Són plantejaments, és a dir, és un plantejament antihistòric. És un plantejament antihistòric i és no voler, per voler ser antimarxista i voler-li donar la raó al moviment de la història i totes aquestes coses, plantejat que la història no s'ha mogut, i això és autoenganyar també d'alguna manera, saps?
Però això també ho aplicaríeu, perquè una cosa és que em diguis, no, el món continua i sí, la gent té aplicacions i ens han facilitat la vida i per tant no podem estar-hi en contra, però això també aplicaria és a dir, el propi Brexit, que no deixa de ser una reacció en part contra les onades migratòries de l'est d'Europa, que justament han anat a viure en aquestes ciutats que el Ferran deia que són lletges i que no hi ha ni un anglès. Aquí, davant d'això, sí que és una solució potser antiga, però que sí que connecta molt amb les preocupacions de la gent d'avui.
Com has parlat de la disposició aquesta del caràcter, de la disciplina, això jo crec que una forma d'entendre-ho, això ho explica molt bé el Jordan Peterson, que també va tenir una de les seves últimes converses amb l'Escroton, sobre... Ell explica què és ser conservador, més que per mi l'ordre, perquè hi ha gent d'esquerres molt ordenada, o sigui, més que una pulsió per ordre o també connectant amb el Brexit, moltes vegades el predictor, això és una cosa bastant de psicologisme, però el predictor més fiable de que tu seràs conservador és el teu sentit del fàstic. Això què vol dir? Tu pots entendre el conservadorisme com el no barrejar i el progressisme, una certa esquerra, com el barrejar. Llavors, això està bastant distribuït entre la població. O sigui, jo crec que el conservadorisme o el fet que això té a veure amb l'essència que en algunes coses amb una naturalesa pròpia, és a dir, que tenen la necessitat de fer requadrets estancs en els quals fer categories fiables, i en canvi el que en podíem dir el revolucionari és el contrari, és obrir-se a barrejar. En aquest cas del Brexit és una forma de veure el que passa. Que les dues coses són certes i que les dues coses poden portar-te a la mort o a l'èxit. No? A vegades heu parlat molt en clau de destrucció. La destrucció pot ser una destrucció creativa, és a dir, és el que deia ara també l'Abel, no? Que si el món canvia i tu no t'obres a barrejar-te amb altres, no hi ha creativitat. La creativitat necessita obrir-te. I aleshores i també et pot passar el contrari, que per obrir-te, doncs, molt biològicament, per això ve la del fàstic, vingui un virus, una cosa que no és bona, entri i es barregi amb aquest instint conservador de que ha de preservar la naturalesa tal com és. Per tant, jo crec que aquestes dues pulsions estan distribuïdes, és el que em deia, poden ser eines per pensar cada situació, que pots pensar, aquí necessito tancar-me perquè hi ha alguna cosa de bona en mantenir aquesta categoria. O aquí, però això, el que deia l'Abel, això impedeix la creativitat. Si tu tanques i no deixis la creativitat, al final què és? És recombinació original d'idees. Si no obres perquè entri, mai combinaràs res de nou. Llavors, crec que tu veus la gent, no, això, la filosofia del cau, no? La gent que aquesta cosa de barrejar-se, la idea de que la barreja és...
Has dit del cau o del caos?
Mira,
no, és que t'ho dic, la pregunta és seriosament.
Sí, idea del cau, de tot l'esplaïsme.
Ah, del cau, vale.
Sí, exacte.
Vale.
Sí, ho deia en aquest. Hi ha dos extrems, que és considerar la barreja com una finalitat en ella mateixa que és bona i que t'aporta perquè sí, que és mentida, portada a l'extrem, perquè mai saps si el que et ve, si el que et vindrà de nou és la fal·làcia del progressisme, no perquè sigui nou serà bo, i la fal·làcia conservadora, que és tancar-te o el que ja hi ha és bo. Entre, clar, la intuïció de Scruton, que és bastant certa, és bastant, per mi, darwiniana o biologista, fins i tot dir, és com que ha aguantat cert pas del temps, com que ha aguantat el xoc amb la realitat, provisionalment, fiem-nos del que ens funciona. Per tant, aquí sí que hi ha una saviesa innegable, però abans es parlava, no, dels joves, no, de la part de les pantalles, tot això. També és veritat que hòstia, criticar és molt fàcil, o sigui, que és molt fàcil despullar en quin sentit una idea no ho exaureix tot, no? Un marc no et dona totes les respostes. Aleshores, la gran virtut de Scruton és ser capaç de fer llamineres o llampants aquestes coses que són parcialment insatisfactòries. És fer el anar tirant una mica atractiu, perquè el pensament revolucionari, evidentment, el que pot fer és la promesa utòpica, no? Això deia el Ferran, el que encara ha de venir, fer-ho atractiu. Però jo crec que al final acaba sent molt disposició del caràcter. O sigui, soc bastant psicologista en això, les preferències.
A mi em sembla que ja estem en un nivell que la categoria conservador progressista ja, vull dir, jo crec que és una categoria tancada al segle XX i que funciona per una sèrie de coses, però que ja, jo ja no sé si ens serveix precisament per les coses que has explicat tu, els dos o tres exemples aquest que has posat, inclús amb el David Fernández aquí, conservadors d'esquerres i tot això, vull dir, forçant molt la màquina, no sé. Jo no sé si ens serveix seguir parlant des d'aquests paràmetres, perquè també hem de veure aquests paràmetres sobre quina estructura general estan posades, que és l'estructura aquesta de perquè hi hagi moviment hi ha d'haver quietud, perquè hi hagi quietud hi ha d'haver moviment, llavors també és una concepció de la història hegeliana, tota aquesta concepció ve de Hegel, i hauríem de veure si ens serveix, vull dir, ja no, jo crec que ens segueix servint com a mesura identificatòria d'alguna manera, tot i que aquests intel·lectuals ja juguen una mica a tot i ja no saps, juguen una mica a que no puguis saber on posar-los i tot això, perquè són intel·lectuals catch-all una mica, no? Però és a dir, ens pot seguir servint com a categoria identificatòria, que la identificació sempre serveix per deixar de pensar, és a dir, jo m'identifico amb aquest grup i llavors ja no m'he de preocupar ni de justificar, ni de criticar, ni no sé què, sinó... Però jo crec que per pensar... No sé, jo crec que el Ferran, per exemple, que es descriu amb ell mateix, o es pot definir amb ell mateix com a conservador, podria defensar-ho, però és que jo no sé si és defensable ja que mantinguem aquestes categories per pensar, saps?
Sí, no, jo crec que sí que té sentit, o sigui, i crec que en Scruton es veu. Moltes vegades, si fem la distinció entre dretes i esquerres, això es perd. En Scruton, per exemple, es veu molt bé en això que deies, no? Que és molt crític amb Thatcher, és per tant molt crítica amb el liberalisme econòmic i amb el liberalisme social, jo diria, no? La idea de, per exemple, hi critica molt explícitament, i quan explica la seva crítica a Thatcher diu, no, Thatcher va dir allò tan terrible de que no hi ha societat sinó que hi ha individus, i això és mentida perquè l'individu neix en una societat, i per tant el que conforma aquests valors, que poden ser valors forts com deies abans, o els valors, és precisament la societat on neixes, i això encara explica lògicament alguna cosa, és a dir,
sí.
Encara que fem veure que no, un francès no es comporta però... igual que nosaltres.
És que aquí podem fer servir la categoria, però aquí podem fer servir la categoria conservador progressista, és a dir, jo crec que ja no ens serveix.
És com respons, jo crec que la categoria depèn de com respons això.
Ell preveu el debat que hi ha ara, que és la globalització o l'identitarisme. I potser amb la crítica que hi fa Thatcher, en el fons estava preveient el debat que vindria moltes dècades després, quan ja no fos tan fàcil fer la dicotomia.
Clar, ell veu que tant el liberal com el progressista, per dir-ho així, a diferència del conservador, és algú que està d'alguna manera obert i amb vocació d'estar obert al món, de renunciar a allò que és propi, i moltes vegades explícitament, per abarcar d'alguna manera una uniformitat mundial, no? Seria la revolució socialista o el lliure mercat, que al final diu, bueno, a tot arreu hi ha McDonald's, a tot arreu hi ha Coca-Cola i tothom veu el Simpson, i per tant deixem-nos de tonteries de si ets musulmà o ets catòlic. I és que tothom diu, lògicament a tot arreu hi ha McDonald's, a tot arreu hi ha, però no són tonteries, són coses importants. I les veiem a casa nostra, per exemple, quan ell, això que dèieu ara del Brexit i si relacionem el Brexit amb la immigració, ell ve a dir, no? És que el problema és què se'n fa de les nostres lleis. O sigui, el problema no és que algú sigui musulmà exactament. El problema és que algú que és musulmà no és un ciutadà del món igual que jo, que es pot governar amb les mateixes lleis que han governat el país on viu ara, per exemple, Anglaterra, durant segles. El problema és que la tradició de la common law i la tradició de la xaria són tradicions incompatibles i hauràs de triar. I diu, i si tu ets anglès, home, potser que triïs les teves lleis. És a dir, per què? Perquè les teves lleis en el teu lloc, en la teva societat, que ha conformat els teus valors,
és una mica,
han funcionat.
És una mica relativista, això també. És a dir, no conec Scruton, eh? És a dir, no diria... tu has de triar les teves lleis perquè les teves lleis de la common law és millor que la xaria. No diu això.
No, ell no diu això.
Doncs hauria de dir
i això,
potser.
I això és bastant problemàtic.
Clar, és molt problemàtic.
Però és un d'aquests problemes que jo crec que tenen els conservadors. Ara es diu molt, quan es fan les aliances d'extrema dreta, els nous populismes de dretes europeus i tot això, diu, clar, és que, clar, com que és conservador, cadascú s'ho mira per la seva banda. I jo crec que això en Scruton és una de les coses
clar,
problemàtiques.
Clar.
Però precisament, per exemple, ja com, nosaltres com justifiquem que la common law o la xaria, o sigui, quan has de triar, la tria il·lustrada és, per dir-ho així, no, és que respon als drets humans.
D'una manera kantiana, d'una manera kantiana, clar.
Que dius, clar, però Scruton critica aquest...
No, d'acord, sí.
I diu, no, és que els drets humans són drets buits.
És que l'argument del conservadorisme, aquest argument que tu has explicat, darwinista, clar, tu com discuteixes la Bíblia? És a dir, tu com discuteixes amb la llei, jo què sé, amb la llei que s'ha aprovat fa 10 anys, 20 anys, 50 anys, no ho sé, per posar un exemple així, que la del matrimoni homosexual, per exemple, no? una llei nova, de la qual, vull dir, amb la qual estic perfectament d'acord, no perquè tinga idea de casar-me, com defenses aquesta llei per davant del que hi ha a la Bíblia o a l'Alcorà? És a dir, clar, si el que compta és la durabilitat, hòstia, més antic que el cagar jupit, diguéssim, no hi ha res,
sí,
per
no,
dir-ho d'alguna manera.
No és una llei vigent.
No.
No, però la qüestió és aquesta, que
però
Scruton entén
però
molt
si
bé
tu valores les
que la tradició
coses,
és viva.
Però si tu valores les coses... Bueno, és molt discutible que la Bíblia no sigui una llei vivent.
La common law, vull dir, la Bíblia com a llei civil viu en la common law en la mesura en què viu en la common law. És a dir, en la mesura en què totes les lleis que s'han fet després tenen ressonància en la Bíblia. Però no és important, no és que Scruton digui no, hem de tornar a aplicar, perquè no sé, en el cas de la Bíblia no és com la xària, per tant, és molt difícil.
Era un exemple estúpid.
No, però crec que és important, perquè sí que la font de les nostres lleis és molt remota,
clar.
I un conservador diria, ostres, fixa't, que les nostres lleis estan
i més,
encara...
I a més antic millor, en teoria.
I ell les connecta amb la Terra. I les connecta amb la illa d'Anglaterra.
Clar.
O sigui, no amb els anglesos.
Clar,
sinó
clar,
és pràcticament com si els anglesos van arribar a una illa on ja hi hagués aquesta llei, per exagerar.
És que de fet no van arribar, van néixer en aquesta llei. I el que ell insisteix molt és que la llei et conforma. O sigui, que no s'hi val, no és la raó, és això, no són els drets humans els que et fan aquests valors, no? Si tu, jo crec que una crítica Scruton, una crítica important és precisament aquesta crítica als drets humans, és a dir, els drets humans, el conservadorisme, i fins i tot els conservadors francesos ara també estan en aquesta línia, molts d'ells, és a dir, són una creació de la raó universalista, per definició. Que diuen, no, les lleis que fins ara han regit en aquests països són un desastre, però són font d'injustícia i tot això, les substituirem pels drets humans, o com a mínim els drets humans seran la base i no la tradició.
Posarem pel damunt, exacte.
I clar, el problema que tens és, si això, jo sempre penso així, és a dir, si tu ets anglès, això a mi em sembla fantàstic. Per què? Perquè la common law no és incompatible amb els drets humans. O sigui, la common law no és que els drets humans defensin la llibertat de tots per creure el que volen i la common law digui no, aquí tothom ha de resar cada matí a la reina d'Anglaterra, sinó que la common law d'alguna manera ja inclou els drets humans. Clar, si tu vas, i aquesta és la qüestió a Hongria ara, o a Polònia, o si vas a països islàmics, clar, això és molt més problemàtic. Perquè no sé quina llibertat estan defensant allà. No sé si se m'entén, però crec que és una de les crítiques importants. És a dir, Scruton és conservador, però com a conservador és incapaç, perquè no vol, perquè ho rebutja, de crear una ideologia mundial universalista, perquè creu que en això ja hi ha l'error, que és la substitució de la tradició per la raó, no? I creure que la nostra ment és més intel·ligent que tots els segles d'experiència que han tingut els nostres avantpassats, i aleshores es troba defensant les seves tradicions. I defensant, que això és una cosa, una implicació més difícil, les tradicions de cada poble. I clar, cada poble entén les seves tradicions de la seva manera i cada tradició és diferent. Això és, et pots trobar defensant això és, Urbani.
Això és herderianisme. Això no és res més que la discussió entre, que no és una discussió, és la discussió entre Kant i Herder. La discussió entre Kant i Herder, perdoneu la pedanteria, però al moment inicial de la fundació, per dir d'alguna manera, de la filosofia de la història, hi ha dos plantejaments. Un és el kantià, que és l'universalisme, tots els homes són iguals, les lleis universals, tot això, s'arribarà a un acord entre pobles i si ho posem a discussió tothom acabarà acceptant que aquestes lleis són vàlides per tothom, per fet de ser home. I després hi ha Herder, que és un alumne díscol de Kant, que és un dels fundadors del romanticisme i del pensament romàntic i del segle XIX, que diu, no, hi ha coses que són incompatibles, hi ha pobles incompatibles, lleis incompatibles, comunitats humanes incompatibles, i cadascú ha de tindre les seves, i això és així. I aquesta discussió és la discussió que es mou durant tot el segle XIX i tot el segle XX fins al final de la Segona Guerra Mundial, on el herderianisme, diguéssim, és derrotat després del desembarcament de Normandia.
Sí, jo no llegeixo en cap cas Scruton, o sigui, Scruton es manifesta ell mateix, bueno, tu ho has dit a través de Herder, ell parla de Hegel explícitament, la crítica de Hegel a Kant, que és aquesta idea de que, el que hem dit, no? Els drets universals són massa prims i els has d'insuflar d'un sentit de lloc, no? L'Stiglitzheit, aquesta cosa de la substància ètica del lloc i la tradició, però jo crec, en aquest sentit, ell crec, o sigui, contra què estem oposant el conservadorisme tota l'estona? Nosaltres ho sabem molt, perquè venim d'exenyors, contra el postmodernisme, no? Contra l'absència de naturalesa. Jo crec que Scruton sí que té transcendentals, sí que ell fa arguments aristotèlics de dir, el meu pensament no reflecteix millor la naturalesa que li és pròpia del ser humà, i que ho defensa d'una forma desacomplexadament transcendentalista, de dir, per exemple, no, quan compara l'islam amb el cristianisme, dir, l'islam és pitjor en la mesura que només ofereix una llei, o sigui, no separa lo secular de lo religiós de cap manera, i el gran èxit de la nostra tradició és tenir la part cristiana, que és una església universal, i la part romana, que és una llei universal que permet la coexistència de les dues. Jo crec que Scruton ho defensa d'una forma transcendental, en el sentit que creu que això captura millor la quan ell intenta, no? És el que hem dit, també tens raó, que el seu problema quin és? Que ell defensa, per exemple, la nació alhora, com l'entén com un constructe que a vegades sembla que sigui nostàlgic de la part religiosa, és a dir, sembla que és una forma que no s'identifica amb el poder unificador de la religió, i alhora que podia ser superable, però el defensa d'una forma molt pragmàtica, no? Diu, és el com la democràcia, no? El que deia Churchill de la democràcia, el pitjor de tots els sistemes de lleialtat prepolítica, que és el que li interessa, menys tota la resta. Llavors diu, com estem aquí no podem tornar enrere a la tribu, però anar endavant tampoc, està molt ancorat en aquest sistema de nacions. I ella, quan parla de la ONU, diu, el problema de la ONU, de la globalització, no és... el problema és que hi ha gens que no són nacions, el problema és que hi ha estats rogue states d'aquests, o estats que són teocràcies, que quatre bandidos parlen dels seus interessos quan no es poden fer accountable de tots els seus pobles respectius. Però jo entenc que ell defensaria la cosa kantiana de la Lliga de Nacions, o sigui, hi hauria el problema de com reconciliar diferents tradicions en el sentit de coses com aquestes que ens posem en l'ablació, en aquests relativismes culturals.
No, però són coses més profundes, eh? No són... No. És a dir, les incompatibilitats són d'essència, jo crec. Dins de l'espècie humana hi ha pensaments incompatibles respecte a què és l'ésser humà, per exemple.
El clàs de Civilizations Huntingtonià, ella el defensa explícitament després de l'11 de setembre, i per això que jo no veig això que deies tu, Ferran, de en quin sentit ell... Bueno, si té el problema que té qualsevol aquesta filosofia sempre, que és com reconciliar diferents estat-nació amb el que diu l'Abel, amb essències incompatibles, però jo crec que ell sí que defensa de forma transcendental, aristotèlica, el llegat cristià, romà i britànic, com algo que captura una cosa que és essencial de la naturalesa humana i que l'articula millor que altres tradicions d'una forma, jo crec que per ell diria quasi empírica o quasi objectiva.
El problema del relativisme només és aquesta, o el problema que veig jo, és aquesta insistència en el rebuig d'algun criteri, per dir-ho així, supranacional i ideològic. Podem dir, hi ha un criteri que és prenacional o prepolític, que és la naturalesa humana, que sí que ens permet, per exemple, dir que la llei de la xaria i la llei de la common law, per mantenir aquest exemple, són incompatibles, però a la vegada que la common law és millor.
Sí.
Perquè respon millor a la naturalesa humana, perquè d'alguna manera, i d'alguna manera es demostra també per el nivell de repressió que necessites per imposar-ho i totes aquestes qüestions. La qüestió és si això ens permet crear alguna cosa així com la Unió Europea. És a dir, si n'hi ha prou, si la tradició comuna que tenim és prou forta i fins on és prou
forta. Estaria més en contra de la institució, per dir d'alguna manera, de la sanció legal d'aquesta
idea. Sí, exacte, però de la idea, això ho veiem en el seu compromís...
De la construcció estructural de tot això. Exacte. Estaria en contra ell.
Sí. Estaria en contra. Ell està a favor del Brexit en nom de la democràcia. Precisament en nom del demos, del manteniment del demos, diu, clar, i al final has de renunciar a alguna cosa, és a dir, no pots tenir un govern mundial sense i conservar la democràcia.
Jo crec aquest argumentari herderià que està bé, i no em sembla natural, i em sembla natural que aparegui ara, que és, ara, jo crec que ara és el gran moment del retorn al herderianisme aquest, bueno, que sempre s'ha denostat per la seva, diguéssim, per la seva utilització pel nazisme, bàsicament s'ha denostat. Però jo crec que té un problema de fons, que és que la humanitat està tendint a ser un sol poble, és a dir, igual que això de la terra i tot això, però per una mera qüestió pràctica, diguéssim, perquè abans per anar amb carro del meu poble, el poble al costat, tardaves 3 hores, vull dir que això, hi ha una qüestió material que està dissolent tot això. I jo no sé si aquest argumentari té molt futur en aquest sentit.
Però Scruton justament el que diu és el contrari, digui, això està desapareixent per una part de la població. Hi ha una altra part de la població per qui no. No? I diu, hi ha una part de la població que són els a qualsevol lloc.
Exacte.
És a dir, són la gent que podria ser feliç a qualsevol ciutat.
I normalment
hi ha gent que és només a un lloc.
Estic d'acord, i és normalment tot aquest discurs que es va fer als 90, això que és molt dels no llocs, de la globalització, tot això, eren les elites intel·lectuals que anaven d'aeroport en aeroport, els Zygmunt Baumans aquests del món, que anaven d'aeroport en aeroport, i pensaven que l'experiència de vida que tenien ells era l'experiència de vida que tenia tothom. Bueno, pensaven, no ho pensaven, però és la gran fal·làcia, és la gran fal·làcia de tot això, no? De l'existència de no llocs, de la desaparició de la identitat, tot això.
I per això oicofòbia, que vol dir doncs, aquesta fòbia a casa.
Com que això era una fal·làcia dels 90, per això s'han anat a la merda i la gent torna a fer el discurs del lloc i de la identitat i tot això.
Aquesta, però el món... una naturalesa humana que et reclama una casa, que et reclama una llar, i de fet és això, per exemple, és significatiu que se'ls acusi de nostàlgics, o sigui que, i Scruton té una resposta que a mi em va fer molta gràcia, i diu, clar, és que l'home és nostàlgic. Diu, el fonament de la nostra cultura és l'Odissea, que és una història d'aventura per la nostàlgia de tornar a casa. I diu, tots sabem que la casa a la que tornarà no és la mateixa que va deixar. Per què? Perquè el temps passa, perquè ell no és el mateix, perquè les coses canvien, però vol una casa, vol una llar. No? I en aquest sentit, jo crec que aquesta idea es veu, per exemple, des del discurs, altre cop, de l'Orbán contra la Unió Europea, de dir, no, és que aquí som així, tenim aquesta tradició, i ara... un tio de Brussel·les o un tio petit de Luxemburg que no té poder i no té nació ni no té res, no té per què dir-nos com ens hem de governar, però es veu també en el nacionalisme econòmic de Trump, o es veuen les lluites, o sigui, jo crec que en aquest sentit sí que s'entén bé des de l'òptica de Scruton el que està passant ara mateix, no? Que és a dir, tenim una inflació, per dir-ho així, del discurs universalista, aquesta oicofòbia, com bé deies, i això, lògicament, en les democràcies això es compensa, perquè la gent troba a faltar unes certes seguretats. I a més això té a veure amb el discurs de clàssic. És interessant en aquest sentit que Scruton no és un conservador com moltes vegades els pensem, com un ultraliberal pijo que, clar, que ell vol que, no? que ell vol viure la vida com un ric i no preocupar-se dels pobres, sinó que Scruton ve de classe social baixa, treballadora,
és que els discursos,
i protegeix el
discurs. És que els discursos identitaris de l'actualitat no s'estan fent com suposadament se diu des de les elites, sinó els discursos identitaris de l'actualitat s'estan fent des de les classes baixes.
Una reacció contra l'universalisme.
Exacte, qui se sent amenaçat, qui se sent desprotegit, qui reivindica allò seu, són aquests, diguéssim, els que no han viatjat, els que no han anat als aeroports, però no
com d'una manera figurativa. Els que la seva identitat no pot anar lligada a una professió, per exemple, no? Que tu pots ser de qualsevol lloc, però jo sóc un gran arquitecte, jo sóc un gran advocat, jo sóc un gran...
Els Baumans del món.
La gent que és un gent treballadora només es pot identificar amb el seu barri, amb el seu poble, amb
la fàbrica...
Senyors, com dirien els anglesos, alguns hem fet de fly on the wall amb una conversa entre filòsofs. Us ho agraïm moltíssim.
Moltes
ha sigut
gràcies.
Molt interessant.
Merci.
Ens veiem a la propera. Moltes gràcies per passar per la Bio Lisboa i posem la musiqueta. Gràcies a tothom per escoltar-nos. How much trouble? Too much trouble. Well now, don't you bow. Just knuckle down and knock on wood. Who's unhappy?